Llibre d'haver aconseguit tots els èxits que ha aconseguit, evidentment, o sigui, el seu següent pas ha de ser Europa, però jo crec que ell està medint molt bé quin serà aquest pas. Si no, no vol anar a qualsevol equip ni a qualsevol preu. Entenc que ell deu tenir unes preferències molt marcades. Jo crec que no deu tenir la necessitat tampoc de dir agafo la primera cosa que em passa, i jo crec que té clar que ha d'esperar una molt bona oportunitat. Però jo és un entrenador que tinc ganes de veure entrenar a Europa, perquè amb Rivera ha fet un molt bon paper sempre, i crec que ha aconseguit treure infinitat de jugadors que ara mateix estan jugant a Europa i pels que s'han pagat traspassos molt, molt bèstia. L'últim cas, si no recordo malament, és Enzo Fernández. I ja et dic, però jo crec que està medint molt quin serà el següent pas aquí a Europa, i que té clar que no pot anar a qualsevol equip.
Està... Gol del Barça, acaba de marcar Ona Batlle, el segon del partit. Es posa així amb el 2-0 en el marcador. Barça, domini absolut, i no només en control de pilota, sinó també en ocasions que acaba de posar aquest segon gol en el marcador.
S'aprova una mica més a la victòria l'equip de Giraldes amb aquest segon gol d'Ona Batlle, arrencat el tercer quart a Badalona. Dani?
Sí, perdent de 7 ara mateix la penya, 8-14 per al final del tercer quart. Joventut 42, Morabanc Andorra 49. No hi ha manera que la penya s'acabi d'enganxar el partit.
Bé, per si no fossin prou, sobre Oriol Jové, Sabadell, bona tarda.
Hola, bona tarda.
S'ha a punt d'arrencar la primera federació, o ha fet ja aquest Sabadell Deportivo de la Corunya avui a la nova Creu Alta?
Doncs mira, ho acaba de fer, primers 15 segons del partit entre el Sabadell i el Deportivo, un clàssic, podríem dir, un partit entre dos equips històrics, i que, vaja, per estrany que sembli, s'estan veient les cares a la tercera categoria del futbol estatal.
Amb la gespa, i no és una novetat, malauradament, a Sabadell, molt malament, Oriol.
Sí, sobretot a la zona del mig del camp és la que està més malmesa, on hi ha, directament hi ha franges sense gespa, molt malmesa aquesta gespa, sobretot al mig del camp aquí a la nova Creu Alta.
Va, cantem l'onze del Sabadell, amb qui surt a jugar avui Gerard Bofill.
Doncs a Mortola a la porteria, línia de 3 amb Antonio Sánchez, Pau Resta i Toni Herrero a la defensa, amb Carrils per Estals a la dreta i Juanmi Carrion a l'esquerra. Tribot al mig del camp amb Moyano, Domènech i Cristian Herrera, i al davant Baselga i Manel.
Has aparcat bé?
Hem aparcat bé, una mica lluny de la nova Creu Alta, perquè, atenció, s'han venut, ens deien, més de 20.000 entrades per aquest partit aquí a la nova Creu Alta de Sabadell. Sí. Vaja, m'he quedat amb aquesta xifra, no m'he atrevit a mirar l'assistència.
Potser sobrava un zero, perquè jo crec que no n'hi caben 20.000 a la nova Creu Alta, n'hi caben 15 com a molt, jo crec, eh? Mirem-ho bé, això, Jové, perquè s'ha hagut enredat, eh?
De fet, mira, 11.908... M'han enredat completament, eh?
Sí, sí.
11.989...
Jo crec que sobrà un 0, sobrà un 0 claríssimament, eh?
En tot cas...
Espero que el cotxe estigui millor que la xifra. És que res, perquè és el meu.
En tot cas, molt bona entrada. Es nota que és un partit molt atractiu, i vaja, sembla estrany que tots dos equips estiguin a la part baixa, perquè per nom són dos equips cridats, estan en aquesta part alta de la primera federació.
Està molt bé posat a la nova Creu Alta, Sabadell 0, Deportivo 0. El Sánchez Pizjuán 0-0 també. Som superats ja la mitja hora de joc de la primera part.
Sí, i ara el Sevilla, que està creixent al partit, que sembla que li ha agafat més el pols a l'enfrontament, tot i que hi ha una passada en profunditat ara cap a Vinícius. S'ha igualat la cosa, i el Madrid, que està buscant més jugar, però en espais. Aviam, Vinícius, hi ha falta o no? Ui, l'àrbitre diu que hi ha falta sobre Vinícius de Gudel. Ha caigut a terra el brasiler. És una falta des de l'esquerra, molt propera a la zona lateral. Ja havia retallat Vinícius Agudel, ha caigut pràcticament entre les cames del central serbi. És una falta que picarà segurament cross. Està el partit igualadíssim. Ara ataca el Sevilla, ara ataca el Madrid. El Sevilla, que ho està fent ja més, amb més criteri, més perill, però compte, perquè ara és el torn de l'equip blanc, avui de negre, amb la indumentària suplent.
7 faltes xiulades al Sevilla cap al Madrid per De Burgos. Aquí per mi li ha faltat la groga a l'àrbitre. S'anava i entrava a l'àrea Vinícius,
que està cada cop amb més espurna, hem de dir, més pròxima a la seva millor versió amb el Madrid. Un parell de jugadors a la tanca, Luque Bacchio i Jesús Navas. Veiem per intentar la rematada Bellingham, Rüdiger. Aquí veiem una encaixada, per dir-ho així, entre Rüdiger i Ramos. També hi és Tchouaméni, Carvajal, i per un possible xut des de fora de l'àrea, Valverde. Aviam, ui, amunt, arca el Madrid, Àlava,
Ramos,
i ha salvat Ramos. Àlava connecta amb cama esquerra i Ramos acaba enviant a corna. No és sort, eh? Jo crec que has de tenir Carlos Martínez, qualitat defensiva per treure això. Ara ho anem a veure, home, i tant.
Ha dit servei de porta l'àrbitre, eh? L'àrbitre crec que ha assenyat servei de porta perquè es desesperava a Rüdiger i Àlava.
És que... No, és que, aviam... Sí, la treu Ramos. Has de tenir qualitat defensiva, eh? Per treure això. Sergio Ramos, eh? Quin veterà. Però...
Avui un golet de Ramos al 95?
Però és que no ho ha vist, o què? És simplement que no ho ha vist, o creu que hi ha algun...
No ho han vist. Ni l'assistent.
I Ramos tampoc li diu, Molló?
No, clar. Per més que sigui el Madrid, no li diu.
Però no la toca Àlava, oi? No la toca. No. La toca directament Ramos, sí. No?
Les entrades d'aquestes amb molt mala bava, Carlos, eh? Qualsevol toc va cap a dins.
Una trajectòria
això,
molt tancada, ve des d'una zona molt lateral, és difícil de defensar per l'equip defensor, perquè al final t'agafa que va en direcció porteria i qualsevol desviament és ocasió de gol pràcticament pel rival.
Aviam, anaves cap a Nesiri, posició correcta, arrenca Nesiri banda dreta, ve per darrere Sou, Nesiri que buscava posar-li la centrada, i la diferència entre l'Nesiri jugador de futbol i rematador de cap, eh? Ho veiem pràcticament en cada acció futbolística.
A la Premier, l'Arsenal pitjor que el Chelsea en aquesta primera part, o no, Joan?
Sí, perquè l'ha tornat a tenir el Chelsea, de nou Cole Palmer des de la frontal, un xut que ha marxat lleugerament desviat de la porteria de David Raya, més pilota per l'Arsenal, però més perill pel Chelsea, el 35 de la primera, Chelsea 1, Arsenal 0.
Superem les 9 hores d'assemblea de socis compromissaris del Barça i no s'acaba, Marta.
Ostres. No s'acaba. Ara estem sentint el president Laporta contestant alguns dels comentaris, dels suggeriments que se li han fet arribar a través de diferents compromissaris connectats a través del Zoom. Han entrat, per exemple, socis des de Bulgària, Alemanya i altres països. Ha fet una intervenció en anglès, ara està intervenint en català, un Joan Laporta que precisament ara parla de la relació i les possibilitats de negoci amb Qatar, després que ell fos tan crític en el passat quan el 2010 es va arribar a l'acord amb Qatar Foundation. Diu que ara les coses han canviat, que Qatar, així com també Aràbia Saudita, com els altres països emergents del Golf, s'han de tenir en compte perquè estan progressant en drets humans, com per exemple en la igualtat, i que han d'estar oberts a propostes de negoci interessants pel club. Per tant, un Joan Laporta recollint cable respecte a les seves opinions del passat, un Joan Laporta que continua parlant i ja encarant, com des de fa una hora i mitja, aquest tram final de l'assemblea, que esperem que s'acabi aviat.
Sí, de fet, vaja, per traduir, que quan t'has escurat, diríem que els principis els canvies una mica. Seria la traducció una mica del que ens explicava la Marta del president del Barça, de Joan Laporta. 9 hores, 7 minuts d'assemblea. Saps que aniria bé, Marta, aquí, acabar de seguir l'assemblea? Mira, el botó RAC que tinc aquí, aquest llum homologat, baixa 16, que fitxa pel RAC, substitut dels triangles del cotxe, que en cas d'emergència, d'avaria, te'l poses al sostre del vehicle, te'l podies posar al cap ara mateix i s'estalvia el perill de sortir del vehicle. Això des de més d'un quilòmetre de distància, vull dir que et podríem venir a rescatar la família. Aquí tenim aquest que incorpora més el botó RAC, que et geolocalitza i et avisa perquè vinguin a assistir-te. Només amb un clic...
Jo necessito
clic,
que em rescatin.
Doncs clarament. Mira, amb un clic i em pots descobrir clic. Més a botorrac.cat perquè el RAC... I és per ajudar, pel que necessitis.
Contra assemblees interminables.
Ara tornem.
Fins ara.
Tenim gol a la nova Creu Alta, Oriol.
5 minuts, 7, acaba de marcar el Deportivo de la Coruña. Mala acció defensada pel Sabadell. L'ha perdut Pau, resta en una zona molt compromesa davant de la frontal de l'àrea i ho ha aprofitat el Deportivo. Martín Ochoa, aquest davanter amb dorsal del filial, amb el dorsal 29, que avança el Deportivo a la nova Creu Alta. Es queden glaçats els espectadors, els 20.000 o els que siguin, a la nova Creu Alta. Minuts, 7 de partit, Sabadell 0, Deportivo 1.
El Sánchez Pizjuán, 38 de la primera, Sevilla 0, Madrid 0, Dami.
Sí, el Madrid que ara mateix està recollint un empat que, en principi, no sé, que el Girona, si guanyés, ho fes amb golejada, doncs li serviria, en tots els casos, per mantenir-se líder en primera posició a la finalització d'aquesta jornada. Però, lògicament, el Madrid que vol guanyar, i el Sevilla amb només 8 punts, que necessita començar a guanyar partits, també, si vol anar-se apropant a posicions europees. Queda molta lliga, però necessita sumar victòries. Àlava. Entre línies, amb Rodrigo, compte que recull la pilota Bellingham, aquest té perill, Vinícius que es veu afavorit d'un rebot i s'incorpora per la banda dreta Carvajal, aviam que fa el lateral dret madridista, Carvajal ara sí que posa la central al punt de penal i arriba avui un imperial Sergio Ramos, canvia la pilota fora de banda, està de moment perfecte Ramos en el partit.
Sí, aquestes accions d'àrea...
Sí, jo crec que està passant pitjor fora de l'àrea que dintre. Sí, jo crec que ell en aquestes accions d'àrea sent còmode, sent poderós. Jo crec que està tenint més dificultats quan li han vingut a buscar Rodrigo, Vinicius o Bellingham en situacions d'entre línies, que ell ara ja no té la velocitat i el gir que tenia fa 10 anys, no? Ni on fa 5.
A Montjuïc però... es va marcar el gol, però va fer un molt bon partit, sí, Sergio Ramos.
Sí, i a Països Baixos, a Eindhoven també, eh? Sí. Va tenir mala sort en l'acció final, però també havia jugat un molt bon partit.
En l'acció del penal, però és veritat que l'assistència del gol del Sevilla és, sí, seva.
Ho intentaven el Sevilla, ara els dos equips quan surten des del darrere busquen el contraatac, especialment amb Ocampos, intentant tirar pilotes des del darrere cap a Nesiri. Aviam, Rüdiger busca Vinicius, compta Vinicius, Nilan! Vinicius de primera, l'acció era correcta, i el noruec que jo crec que s'ha vist beneficiat, que el xut de Vinicius era molt centrat i ha salvat el seu equip. No està fent un mal partit Vinicius, aquí el veiem. A qui s'ha de dir que aquesta temporada en els partits a fora li diguin més coses o menys, se'l veu més calmat, estem d'acord, molt més atemperat.
Totalment. O sigui, és el Vinicius de la Champions de l'any passat, que era un futbolista normal i que la Lliga es transformava.
Sí. Aquí hi ha hagut una feina, Jaume, psicològica segur, hi ha hagut un treball, suposo que aquest estiu...
I jo crec que un advertiment d'Ancelotti, sí, perquè al final li sortia perdent al Madrid molts dies.
Aquí el tenim, Vinicius, fent una bona maniobra, deixant una passada d'Esperó, que tampoc ha servit per massa, però en qualsevol cas el Madrid que continua amb la pilota, Rodrigo a la frontal de l'àrea, Rodrigo que no té posició de xut, la deixa per Valverde, aquest sí que ho pot intentar, Valverde cap a Rodrigo, passa en profunditat, i qui talla? Doncs Sergio Ramos, que avui estan totes, molta intuïció de Ramos, surt al Sevilla des del darrere, Acuña, passant llarg cap a Ocampos, compte que s'ha de decidir Rüdiger, hi vaig o no hi vaig i em quedo perquè no rebi Nesiri, Nesiri a l'interior de l'àrea, i ja la va canviar la pilota a corna, i aquí Carlos era difícil. Quina decisió prenia Rüdiger, no? Si anava cap a Ocampos o reculava perquè estava Nesiri per rebre, però finalment ha corregit bé Àlava. Bon contraatac del Sevilla a Sara Corna.
Sí, però jo crec que aquí la decisió de Rüdiger ve condicionada per la percepció que té d'on està el seu company, no? Si, quan ha tingut la percepció de que Àlava continuava la carrera amb Nesiri, llavors sí que s'ha decidit a sortir per forçar la passada. Però clar, aquí has de tenir clar que el teu company t'està acompanyant de prop, no? Mai més ben dit, però...
Sí, sí. Corna favorable al Sevilla, ara el partit és un autèntic frec a frec, és una constant d'anades i vingudes per part dels dos equips, veurem si s'imposa la qualitat del Madrid o l'empenta del Sevilla. El corna de Rakitic molt passat, li queda la pilota a Gudel des de la frontal, el xut de Gudel, oh! I el rebut fora! El xut de Gudel des de la frontal de l'àrea cama dreta, hi ha un rebut, compte que s'encaren Ramos i Rüdiger, Ramos que li toca la galta a Rüdiger, Rüdiger que no s'hi torna, que li diu alguna cosa, però l'enfrontament és seriós, eh? Ramos que ha agafat de les galtes a Rüdiger, Rüdiger que no s'hi ha volgut tornar, els han separat, i Ramos que se'n torna.
Això és groga pels dos.
Ramos culer, eh? Buscant la groga a Rüdiger, sí. Claríssimament.
Ramos llença a terra Bellingham, aquí ho veiem, ui, gairebé amb el colze.
Està lluitant per la posició, sí que li dona un cop a la cara, no, potser?
I després el deu anar a buscar Rüdiger per aquesta acció, a veure ara, sí, l'acció repetida, si l'allarguen una mica...
Ui, a punt de marcar Ocampos, per cert, a punt de marcar Ocampos en el rebot. No sé, Molló, si està en posició correcta o no. Suposo que sí, hi ha molts jugadors.
Semblava que sí, en aquesta repetició tampoc ho veiem del tot bé.
I com aguanta amb sang freda Rüdiger quan l'agafa de la cara Ramos?
Compte els pròxims corners i faltes amb aquesta parella.
Però sí, no hi ha hagut targetes.
Potser abans, que ens ha semblat que era una cosa amistosa en l'àrea del Sevilla, no ho era. Aquella acció que hem vist abans, que semblava que s'estaven abraçant, com recordant vells temps, potser no estaven recordant vells temps,
De fet, Xavi, Ramos és possible que pensi que ell podria ser central del Madrid i no Rüdiger.
Bé, és que de fet Rüdiger i Ramos, que l'estic pensant,
no.
Que el Madrid no van coincidir.
No, Madrid no.
Aquells temps no podien recordar.
No, clar, és veritat.
No. De fet, Rüdiger arriba per substituir a Ramos, no, en part? O sigui...
Sí.
Exacte. Sí, Rüdiger arriba per substituir a Ramos i perquè és una oportunitat de mercat, acabar de contracte amb el Chelsea, recordo, i al final... contractar un jugador d'aquest nivell lliure pel Madrid era un carmel, i més havent perdut el que havia perdut, Varane, si no recordo, el mateix estiu, no? I Ramos.
Mira, a la Bundesliga marca el Mainz 1, Bayern de Múnich 2, al 43 de la primera.
Ha caigut Vinicius, anava en cursa amb Gudel, no hi ha res, era sense pilota, l'autopassada de Vinicius era molt llarga, continua el joc, gairebé 44 a la primera part, Jaume, anirem veient l'afegit.
Ves calculant Molló, Badalona, com ho tenim amb un instant replay, ara en marxa d'ànim.
Sí, amb challenge i amb els aficionats molt calents amb l'arbitratge des de fa ja una bona estona. De fet, s'han endut una esbroncada als àrbitres, marxant al descans i ara revisant una situació de challenge. En qualsevol cas, la penya, que no hi ha manera que atrapi l'Andorra. Joventut 52, Andorra 60, s'ha arribat a posar a 3 la penya, però amb males decisions l'Andorra ha tornat a agafar un marge, guanya de 8, 1-18 per al final del tercer quart.
Sí, sí que està calenta la gent a Badalona. Palència guanya l'equip local, 48-41 contra el Breogán. El Johan Cruyff ha tingut alguna altra de clara al Barça amb aquest 2-0, David?
Doncs poca cosa, alguna ocasió així bastant, podríem dir, llançadeta del Granada, que intentava xutar quan podia, la majoria d'ocasions que acaben en res, i ara doncs és una miqueta més de control del Barça, intentar trobar els espais i a veure si pot marcar el 3-0. Ara mateix estem al minut 44 del partit.
2-0 guanyant el Barça a la Premier, 1-0 guanyant el Chelsea. Chelsea, a veure si renaixerà aquest Chelsea finalment, Camim.
Home, seria una victòria molt important per un equip que li està costant molt en aquest inici de temporada. Comptarà un possible penal sobre Sterling, un dels jugadors més actius del partit. De moment es manté l'1-0 marcat a Cole Palmer. 2 d'afegit per acabar la primera part. Chelsea 1, Arsenal 0.
Quant d'afegit el Sánchez-Pizjuán?
3 minuts.
Jo ho hagués dit 2, ho seré sincer.
3 minuts d'afegit. I ataca el Sevilla. Estem en els primers instants de l'afegit. Ui, Luque Bacchio! Luque Bacchio! L'ha enviat a l'hotel Melià Lebreros, que és l'hotel que hi ha, l'hotel on l'hotel més conegut, Carlos, que hi ha allà al costat.
Sí, és
on us concentràveu, no?
Sí.
Hotel Melià Lebreros.
Sí, sí, que està pràcticament sí. Davant del camp.
Davant del centre comercial, Nervión, plaça.
Quants cops ens ha venat a Sevilla, sí. Damià, a fer un partit de futbol?
Entre selecció espanyola i Madrid i algun altre desplaçament?
Mira, l'Eurocopa, hi vam anar 3, perquè els 3 partits van ser a la Cartuja. Anem pràcticament cada any, o sigui que cada any hi anem pràcticament, o sigui que 15, 16, 17, 20 potser.
No és mal lloc per repetir.
Tampoc. Gran ciutat, Sevilla.
Sí, sí.
Sí, sí.
No, m'he deixat el bar del gol anul·lat, l'afegit és correcte.
Un minut i mig passa el temps afegit, empat a 0. Albert Ferran, signes l'empat?
Home, a minut 0 el signàvem. Vull dir, quina pregunta és aquesta?
Sembla en Marc Brugués de les transmissions del Girona a jugar a RAC1.
A minut 5 anàvem 0-1 ja, no?
Exacte.
I l'ha anul·lat per mil·límetres.
Aquesta setmana Marc Brugués entrevistava Mitchell al diari de Girona i la segona pregunta era si signava... Ostres... Crec que la permanència, crec que... Ara no sé si deia...
Per favor, però...
Però era una pregunta de signar, que ell que sempre signa l'empat abans de començar els partits del Girona, em va agradar que la segona pregunta ja fos per la signatura.
La permanència, però...
És que ara no sé si la permanència o... Sí, devia ser la permanència, no em sona que posa a Europa,
Mitchell no li firmaria, això. Bé, no li firmaria, vull dir que no, ell ara està per altres històries.
Ah, sí. No firmava res, no sé què li va posar per signar, però Mitchell li va dir que no signava res.
Falten 40 segons. En qualsevol cas, jo crec que per principi un empat sempre l'hem de firmar en els partits del Madrid.
Sí, sí.
D'entrada.
Ja fa
després, anys. Sí, no. Falten 30 segons, movent el Sevilla, intentant matar la primera part en aquesta possessió. Ara pilota en llarg de Ramos, sí, que el Madrid no et munti una contra. A passar en llarg, molt típica de quan jugava el Madrid, aquesta Molló, aquesta passada d'esquerra dreta de Sergio Ramos.
Buscar la banda dreta, on jo he trobat a faltar més participació a Luque Bacchio.
Sí.
Està fent el moviment d'anar cap al mig, com si fos el Joao Fèlix del Barça, per entendre'ns, que fa aquest moviment d'anar-se'n cap al mig, però, no sé, jo la veig una mica desaprofitat en aquesta primera part, Luque Bacchio.
Sí, que va aquí el més fluix dels jugadors ofensius del Sevilla, i diu De Burgos Bengoetxea que fins aquí s'acaba la primera part. Bon partit del Sevilla, que ha anat de menys a més. Bon partit del Madrid, el que només li falta el gol, tampoc ha tingut tantes oportunitats, però se l'ha vist bé l'equip d'Ancelotti. Sobre el terreny de joc, empat a 0, tot obert de cara a la segona part.
Mira, ho he trobat. Segona pregunta, si ara li poso un paper aquí davant que digui que el Girona se salva i prou, me'l signa? Diu no. Mai he pensat que un equip meu ha de signar un objectiu abans d'aconseguir-lo, deia Mitchell, l'entrenador del Girona, en aquesta entrevista aquesta setmana al diari de Girona. Demà la comentarem amb el Marc Brugués a partir de 3:15. Demà ens hi posem, el Superesports, amb aquest Girona-Almeria, el CUE que visita Montilivi, el camp del segon classificat en aquesta lliga de primera. 20 minuts passen de les 7. Com ho tenim a Badalona, Dani?
Malament. La penya perdent de 12 punts. Penya 52, Morabanc Andorra 64. La gent està molt empipada amb l'arbitratge, li han xiulat una antiesportiva a Tomic, que no sé exactament com definir, i en qualsevol cas el problema no són pas els àrbitres sinó el joc de la penya. Andrius, que reapareix avui, està tenint un partit molt i molt discret, amb moltíssim desencert. No hi ha ningú que lideri l'atac ara mateix del Joventut, que després de la bona victòria, com a mínim a la pròrroga davant els Wolves en competició europea, ara, contra un recent ascendit com l'Andorra, està patint i de valent. Arribarem a l'últim quart, penya 52, Andorra 64.
El Johan Cruyff, hem arribat al descans, David.
Acaba d'acabar la primera part, havia afegit dos minuts d'afegit al l'àrbitre, perdó, i acaba aquesta primera part amb el 2-0. Domini absolut del Barça, un 73% de possessió, 16 xuts, 4 d'ells a porteria, pels 3 del Granada, cap d'ells entre els 3 pals.
A la Premier també descansa el camp del Chelsea, Joan.
Sí, victòria del Chelsea per 1-0, un Arsenal que ha acabat, atenció, sense xutar porteria en tota la primera part. No sé quants partits a Marteta ha passat això, en qualsevol cas superior al Chelsea en el derbi de Londres. Com diem, Chelsea 1, Arsenal 0.
També descansa Alemanya el partit de Bayern de Múnich.
Sí, on guanya el Bayern per la mínima, Mainz 1, Bayern de Múnich 2.
I ha marcat l'Inter a Itàlia.
Sí, se situa el líder provisional, ha marcat Marcus Thuram, Torino 0, Inter de Milà 1, ja avançada la segona meitat. Al minut 20 de la segona part li trauria un punt al Milan, que encara ha de jugar.
I en quin minut som de l'assemblea, Marta, dels socis compromissaris del Barça?
Doncs ara mateix tenim el temps president Joan Laporta, ja, no? Que continua responent.
Té veu encara,
no crec,
eh?
Jo no crec que pugui trigar massa més. El que passa que diguem que els timings ja s'han diluït i la sensació espai-temps també. De manera que no et sabria dir. Jo crec que com a molt deuen quedar dues respostes a les intervencions que hi ha hagut dels diferents compromissaris i ja s'hauria d'acabar.
Passen els anys i no es troba una solució, en això de l'assemblea del Barça, ni perquè no és normal que estiguem 10 hores en una assemblea dels socis compromissaris. No és normal que entre 400 i 500 socis, jo crec que no hem superat, els 500 els hem superat en alguna votació, sí, en alguna sí, no, Marta? O per allà hem rondat, no? Al voltant dels 500 vots en les votacions que hi ha hagut de...
No hem arribat als 500 vots. No hem arribat, el gruix s'ha situat amb una miqueta més de 400. T'estava dient això de les intervencions i clar, no tenia en compte que encara pot haver-hi algun senador o algun participant de la sala que intervingui. Per tant, encara es pot allargar una miqueta més.
Clar, però és que tu ets un compromissari i veus que des de les 10 del matí fins a 7:45 del vespre d'un dissabte el tens hipotecat.
Molt bon càtering t'han de posar, eh?
Clar, és que...
Per aguantar 10 hores.
El que passa que, a veure,
ni que ho facin des de casa ni que et posin un palau. És que és infumable.
Recordem que els compromissaris avui entren des de casa seva i que hi ha hagut un últim recompte que ha fet el senyor Josep Cubells quan estava iniciant aquest últim punt, que és ja el dels suggeriments dels socis i sòcies compromissaris, i el recompte era d'uns 170 compromissaris connectats en aquell moment, que és una xifra baixíssima. Ara no sé quants deuen ser, però deuen ser quatre gats ja directament.
I que algú no hagi posat, com feien alguns estudiants en temps de pandèmia, no? que es posaven una imatge seva allà i ells no hi eren. Ells estaven... Estaven al menjador fent la birra, però allà la imatge estava congelada o en moviment, fins i tot, perquè es pensés el profe que ja estava fent la signatura allò amb constància. Doncs ara cantem al final, bueno, ara o quan sigui. Marta,
sí,
fins
sí.
Ara.
Fa com dues hores que penso que cantaré el final de l'assemblea i encara no hem passat.
Ja s'acaba això. Fins ara.
Fins ara.
Marina Arbosa, la bona nit, bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda. Què ens expliques? Què passa al món a aquesta hora?
Doncs que la cimera per la pau que s'estava fent des d'aquest matí al Caire acaba sense cap acord sobre el conflicte entre Israel i Hamas. Les discrepàncies en les posicions han fet impossible tancar-la amb una declaració conjunta. No s'han posat d'acord ni tan sols sobre el paquet de l'ajuda humanitària. Tot plegat després que aquest matí una vintena de camions entressin a Palestina pel pas de Rafah per fer-hi arribar sobretot aliments i medicaments, una ajuda que és insuficient tenint en compte la situació que es viu a la zona. Mentrestant, centenars de persones es manifesten aquesta tarda a Barcelona per denunciar els atacs d'Israel sobre Gaza. Sota lema "Aturem el genocidi a Palestina", la manifestació ha sortit des dels Jardinets de Gràcia i ha anat baixant Passeig de Gràcia avall. Molts dels assistents han mostrat cartells amb missatges que denuncien el paper de la Unió Europea i dels diferents estats davant de la guerra. La marxa l'han convocat la Comunitat Palestina de Catalunya i la coalició Prou Complicitat amb Israel. A la marxa hi han donat suport més de 300 entitats i en alguns membres de partits polítics. Per exemple, el diputat de la CUP, Carles Riera, que ha exigit al govern que talli tots els vincles amb Israel.
Volem aprofitar la vinentesa per tal de demanar d'exigir al govern de la Generalitat que aturi, que bloquegi immediatament qualsevol forma de col·laboració política, diplomàtica, econòmica o comercial amb l'estat d'Israel. No es pot col·laborar amb estats que vulneren els drets humans i els drets fonamentals.
Riera també ha dit que s'està cometent un genocidi a Gaza amb la complicitat de la Unió Europea i dels Estats Units. I un últim apunt, envien a presó provisional sense fiança l'home detingut a la Pobla de Segur, al Pallars Jussà, per la mort violenta d'una dona. El cadàver de la víctima va aparèixer ahir en un hort, però l'home els Mossos ja el tenien detingut des de dijous. L'investiguen per la mort a la dona i no es descarta que pugui ser un cas més de violència masclista. De moment, la policia encara no sap la identitat de la víctima ni tampoc com va morir. Per esclarir-ho, estan pendents dels resultats de l'autòpsia i també de diverses proves forenses.
Gràcies, Marina. Fins ara.
Fins ara.
A la Primera Federació, la nova Creu Alta reacciona al Sabadell després del gol en contra, Oriol.
Doncs quan estem a punt d'arribar al minut 25, sí, el Sabadell s'acosta força a la porteria del Deportivo, defensada, per cert, per Ian Mackay, llegenda del Sabadell, heroi de l'ascens del 2020 a Marbella, però de moment sense cap xut a porteria, ara té un corn al Sabadell. Compte la centrada, el remat de cap de Basel Galesmans, precisament de Mackay, primera vegada que ha d'intervenir el porter del Deportivo, minut 25 ja superat, Sabadell 0, Deportivo 1.
A la CB s'arregla la cosa a Badalona, Dani?
S'intenta agafar el partit la penya, perdent de 7 punts ara mateix el Joventut, 63-70, 7 minuts per al final del partit, li queden ja poques bales a la penya si vol entrar en partit abans que acabi.
Dos minuts i tornem.
Superesports amb Xavi Puig.
El 24 d'octubre celebrem el Dia Internacional contra el Canvi Climàtic. A Aigües de Barcelona continuem treballant per tenir cura del nostre entorn i preservar l'aigua per al present i el futur. I ho fem impulsant la regeneració de l'aigua. És a dir, donant una nova vida a un recurs essencial per al progrés del planeta i les persones. Aigües de Barcelona. La gestió responsable.
Quan vas deixar de creure que tot és possible? El nou Hyundai Kona arriba amb la seva innovadora tecnologia i el seu sorprenent disseny per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques.
Vine ja als Covesa Eco Days.
Les millors ofertes Ford amb etiqueta Eco.
Ford Puma per 299 euros al mes.
Ford Focus per 315 euros al mes.
Finançant el 6,9% sense entrada ni quota final.
6,9% sense entrada ni quota final.
Més ofertes a
Covesa Badalona, Mataró i Mollet.
Covesa Sabadell, Terrassa i Martorell.
Covesa Girona, Blanes i Mont-ras.
Si vols un Ford,
pensa en Covesa.
Escolteu-me bé, vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe.cat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe.cat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a Comprem el seu cotxe.cat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
Estàs pensant en un nou Cupra? No et perdis les ofertes irrepetibles de Baix Motor, concessionari oficial Cupra. Ha arribat el moment. Tria el teu nou Cupra a Baix Motor Seat. Tota la gamma Cupra a la teva disposició. Entrega immediata. No li donis més voltes i vine a Baix Motor. Troba'ns a Molins de Rei, Sant Boi, El Vendrell, Valls i Vilanova. Baixmotor.es.
RAC més 1 i l'Ajuntament de Valls presenten Castells de la Diada de Santa Úrsula des de la plaça del Blau.
Descàrrega!
El diumenge 22 d'octubre a les 12 del migdia farem pinya en una altra de les grans cites del calendari casteller amb Xavi Aymerí com a cap de colla.
Tornem al quilòmetre zero del món casteller cara a cara a la colla vella i la colla joves. Acompanyeu-nos aquesta vegada a través de l'app de RAC1 i de RAC1.cat.
El diumenge 22 a les 12 la diada de Santa Úrsula a Valls i a RAC+1. Fent pinya, tots som un.
RAC1. Abans del clàssic, un altre clàssic. Aquest diumenge, Barça-Atlètic de Bilbao. Des de les 8 a RAC1.
Fot-li pou, amb el suport de CaixaBank i Estrella d'Am. RAC1. Tots som un. A RAC1, Superesports.
Això saps com els bisos en els concerts, sí. Que dius, ja s'acaba, però en vull una mica més.
Sí, sí, el hit.
Un altre. Doncs aquí tenim Joan Gaspar a l'Assemblea dels Estadis Compromissaris del Barça.
El que ha passat és que els que ens estimen, entre cometes, s'han adelantat, i han fet jutges, i han sentenciat. I han dit inclús la condena que ens tenen que fer. Jo estic segur que la justícia això no ho tindrà en compte en absolut i farà el que cregui que té que fer amb el que nosaltres creiem que no hem comès cap il·legalitat. L'ètica, si volen, un dia parlarem d'ètica. Però parlarem d'ètica des del passat, Des de la història de Stefano, més proper a Figo, i moltes altres històries d'ètica, perquè l'ètica és interpretativa. La il·legalitat no és interpretativa. La il·legalitat o es fa o no es fa. Nosaltres no l'hem fet. L'ètica és interpretativa. I jo discutiré molt llargament sobre que el Barça tampoc et comès cap il·legalitat ètica. Però en tot cas, si algú vol, algun dia podem parlar del tema ètic, perquè ja veurem qui és el que té que amagar-se més amb aquest tema. Et demano que la propera reunió, ja ho ha demanat el Jaume, sigui presencial. Si la propera reunió es té que parlar del tema d'estatuts o es té que parlar d'algun tema important, jo crec que val la pena que després de que hem respectat molt aquest tipus de reunions, que jo no dic que no siguin positives, però crec que es mereix ja fer una assemblea presencial. Crec que és bo per tu, per la junta directiva i per molts socis que ho estan demanant. La unitat va de dalt a baix i de baix a dalt. Jo, si vosaltres esteu d'acord, com a expresident més vell i més antic, convocaré a tots els presidents del Barça perquè vull sentar-me amb tots amb ells per parlar del Barça, per parlar del seu futur i perquè crec que aquesta unitat és de dalt a baix i de baix a dalt. I és molt important que uns grans barcelonistes que han dirigit aquest Barça, com el que tenim avui, l'honor de tindre davant nostre, es mereix que ens reunim tots plegats els que en el seu dia vam assumir aquesta presidència d'aquest club, que no és que sigui un club més, és el millor club del món. I després, president, la S.A., el Barça mai tindrà un president que no digui el que ha dit el senyor Laporta. El que passa és que s'ha allargat massa. Quan et preguntin si el Barça serà o no serà en el futur una S.A., contesta no, punto. No facis més, no. I el dia que un president o que un soci del Barça vulgui ser president del Barça i no deixi molt clar que mai a la vida el Barça deixarà de ser un club propietat dels socis, no serà president del Barça. I el que pensi que això en el Barça no ha passat és que no coneix la història del Barça. El Barça ha estat diverses vegades a punt de desaparèixer i sempre ha aparegut persones, presidents, començant pel propi fundador Gamper, que en el seu moment ha sabut solventar la problemàtica per molt delicada que hagi sigut. Per tant, estiguem tranquils, dormim tranquils, i com ha dit el president, en aquests moments el que tinc que pensar és que esportivament vagi bé, la justícia faci la feina que té que fer, que són els que tenen que de veritat analitzar la problemàtica, que són ells els únics que la tenen que fer, i que els nostres enemics no desapareixin, president. El dia que el Barça no tingui enemics, no existirem. Quants més tinguem, millor, és igual, si no ens importa. Mentre que estiguem units, no us preocupeu. No us preocupeu en absolut, enemics, els que siguin, els que vulguin, són celos. I això és bo, home, és bo que ens diguin celos. El dia que no ens els tinguin és que ja no existim, és que ja no som ningú. I per tant jo visco pels enemics, brindo pels enemics i que segueixin lluitant perquè no aconseguiran mai. Mentre que estiguem units, mai serem vençuts.
Joan Gaspar, l'únic expresident present en aquesta sala on s'està fent l'assemblea de socis compromissaris, que ha pres la paraula. Deies, Marta, que potser és l'última intervenció, la de Joan Gaspar.
Sí, ens diuen que sí, que en teoria és l'última. En tot cas, ara sortirem de dubte segur. I ara, sí, era l'última pregunta, l'última intervenció des del públic, i ara qui respon és el president Laporta.
Doncs escoltem aquesta proposta que feia de trobar-se amb tots els expresidents, Joan Gaspar i president actual, Joan Laporta.
Bé, el missatge d'unitat el comparteixo plenament. Estic d'acord amb tu de que, doncs ho he dit, això ho estem entomant bé. La situació aquesta que ens intenten perjudicar ho entomem bé perquè ens hem mantingut més units que mai. I aquí t'agraeixo molt aquesta crida a la unitat i que vingui d'un president més encara i un president amb el que doncs, el fet de que la teva experiència parli d'unitat, parli de que no a la societat anònima, ho tenim nosaltres claríssim, també t'ho dic contundent, de manera contundent, i et dic que sempre defensarem el model associatiu del Futbol Club Barcelona, on els socis i sòcies són propietaris, però que a més ho defenso i potser a vegades parlo massa per explicar-ho, perquè hi crec molt. Penso que és un tret diferencial que ens distingeix i que ens fa més forts. Després has parlat de les assemblees. Jo recullo el guà, i aquí ho hem parlat amb els companys de Junta, i ara que també tu ho proposes, doncs em sembla bé. Em sembla bé l'assemblea que farem de debat dels estatuts, dels nous estatuts del Futbol Club Barcelona, que sigui presencial. Jo ja, en aquest sentit, doncs, la podríem fer fins i tot híbrida, si et sembla, que sigui presencial i que doncs, també ho fem per via telemàtica, i a veure com queda. I aquí també... doncs recullo el guà de l'amic Jaume Llopis, que també ha fet referència en això. Jaume, Joan, ho farem així, ho farem així, i a veure si doncs, incrementem la participació i hi ha doncs, encara un debat doncs, en la línia que hem tingut avui, no? Que crec que ha estat molt, molt constructiu. Parles de la unitat de dalt a baix, la reunió amb presidents oberta a tot el que proposis. Tu t'has convertit doncs, en aquests moments és el degà dels presidents i potser és responsabilitat teva el fomentar doncs, una reunió de presidents. Jo la impulso també quan tu vulguis i estic a la disposició de reunir-nos amb tots, perquè jo crec que no només s'ha de parlar d'unitat, s'ha de demostrar la unitat, s'han de fer accions en pro de la unitat, no? I en aquest sentit jo estic absolutament disponible. I bueno, les reflexions que fas sobre la legalitat i l'ètica, jo l'ètica la tinc molt clara, en aquest sentit doncs, mantinc els meus principis, i en el tema del cas Negreira entenc doncs, que anem bé perquè estem doncs, defensant la nostra postura.
Reiterant ara l'opinió sobre el cas Negreira, que ja ha deixat clara també en el discurs que obria aquesta assemblea cap allà a les 10 del matí fa una estoneta el president Joan Laporta, obert en aquesta reunió d'expresidents i amb ell com a actual president del Barça, i obrint la porta també que l'assemblea torni a ser presencial i no telemàtica en futures edicions, com demanava entre d'altres Joan Gaspar en aquesta assemblea que ha tingut lloc i que encara té lloc avui a Barcelona. Com ho tenim a Badalona, Dani?
No gaire bé, perdent 11 a la penya, 4-20 per al final del partit. S'està embrutint i molt l'enfrontament, ha hagut de marxar Deshaun Thomas, desqualificat, li acaben de xiular una tècnica. Ara Andrić, que nota tir lliure per situar la màxima diferència, 68 Joventut, 80 Andorra, i amb molta escalfor a l'Olímpic, es mastega l'atenció per l'arbitratge, però també per mal moment i pel mal joc del Joventut, que si no reacciona i ho fa de manera ràpida, ara perd de 13, perdrà contra un recent ascendit.
A segona part en marxa el Sánchez-Pizjuán. Hi ha hagut algun canvi en aquest Sevilla 0, Madrid 0, Dami?
No, de moment no, però sí que hi ha hagut una bona aproximació del Sevilla, una centrada de Cunha per banda esquerra, ha rematat de cap Rakitic, aturat sense problemes Kepa. El Sevilla que sembla decidit a intentar espantar el Madrid, però també és veritat que quan els d'Ancelotti tenen la pilota, van directes cap a Barraca, com ara Vinícius. El xut de Vinícius crec que ha impactat en Bellingham, que es creuava pel camí del brasiler, però veiem com no hi ha treva. Quan recupera el Sevilla, intenta sortir de pressa, no hi ha gols, però el partit porta un ritme elèctric i veurem si passen coses en aquesta segona part. Segur que sí, perquè la primera part ha estat molt entretinguda.
Quan hem tingut gols a la Premier, Joan.
Sí, marca el Chelsea, marca Mudrik, un golaç amb la cama esquerra. Jo crec que buscava la centrada des del vèrtex de l'àrea i li ha sortit una vaselina perfecta per sobre de David Raya, o Mikhailo Mudrik, que aquesta setmana va marcar el seu primer gol amb la selecció absoluta d'Ucraïna i que avui doncs, torna a veure porteria en aquest cas amb el Chelsea. Minut 5 de la segona part, Chelsea 2, Arsenal 0.
Ha fet el segon l'Inter.
Sí, l'ha fet Lautaro Martínez.
Com està Lautaro, eh?
Sí, molt bona temporada. 10 minuts pel final, Torino 0, Inter de Milà 2. L'Inter, insisteixo, se situarà líder provisional al Calcio.
11 gols, diria.
11 gols.
Que porta ja la sèrie.
Tenim uns quants que estan Haaland, Lautaro, Kane, han començat finets. Bellingham, evidentment, sí, aquesta temporada. El Johan Cruyff, la segona part en marxa d'aquest Barça 2, Granada 0. David.
Minut 50, segueix el 2-0 en el marcador amb una molt bona aproximació del Barça. Tot bon punt ha començat aquesta segona part. De moment cap canvi en ningú dels dos equips, però sí que veiem que ja comencen a escalfar jugadores com Aitana, Alexia i Mariona.
Pilota pel Sevilla en zona atacant el Sánchez-Pizjuán. Damien.
Ha forçat un fora de banda Rakitic. Molt bon partit del croat de l'ex Blaurana, que està apareixent en totes les fases del terreny de joc. Demanen una falta sobre Navas, una falta contundent. Estava Mendy per allà, la demana Ocampos, també Vinícius. Així que veurem què ha passat amb Jesús Navas, que ha sortit pràcticament volant. L'acció per banda dreta quan Navas estava ja per posar la centrada, associant-se amb Rakitic. Serà falta favorable al Sevilla, però la veritat és que està contundent sobre Navas. Jo crec que l'àrbitre de Burgos, Bengoetxea, no ha vist res per ensenyar targeta al jugador del Madrid. Aquí ara veurem, és que Mendy se li llença al damunt. Passa sí. Per davant de Navas i és que...
Sí, li talla la trajectòria.
La trajectòria és contundent, sí. Bueno, és que també li toca la cara, eh?
Sí, s'endú amb el nom, sí. L'espatlla de Vini, sí. De Mendy, sí. a la cara de Navas.
Jo per mi no vol jugar a la pilota, es torna a deixar una altra groga de Burgos. Avui per mi està sent massa pels dos cantons, però li estan faltant alguna targeta.
I veurem si pot estar mirant que la dentadura estigui a lloc, que Navas, que anava obrint i tancant la mandíbula i també està avornit al terra.
És curiós perquè parlàvem al descans de que... per com pintava els primers 5 minuts pel Sevilla, déu-n'hi-do el que s'han arreglat, perquè al final l'estadística acabava amb 7 tirs del Sevilla i 2 del Madrid a la primera part.
Però que ha perdut la pilota Luquevac i ara mateix la sensació que només una contra del Madrid pot desfer o condicionar aquestes bones sensacions que diu el Carlos que té el Sevilla. Ha recuperat el conjunt madridista. Aquest és Bellingham a la dreta cap a Valverde. Més o menys sembla que s'ha rearmat el Sevilla, però continua la jugada ofensiva del Madrid. Tchouaméni al cor de l'àrea, li queda Kroos, el xut de Kroos fora! A la dreta de la porteria de Nilan. Sembla que un contratat del Madrid pot estar mort, però fins que no s'ha acabat la jugada, no cantis victòria. Valverde li ha deixat com la demana Kroos, eh? Ja sabia que la tenia per xutar. El rebuig molt dolent de Ramos aquí, eh? Li ha deixat en safata de plata a Ramos, era pràcticament una assistència. Li queda Kroos en una posició molt similar al gol que va fer el camp de l'Atleti a Madrid. Aquesta se li ha escapat i Navas, que es reincorporarà, tornen a estar 11 contra 11.
Sí, veiem el Sevilla insistint en la sortida de 3. Aquesta vegada crec que és Soumaré el que s'enfonsa entre centrals per intentar superar la pressió dels dos puntes del Madrid, que al final estan Rodrigo i Vinícius en aquesta posició més avançada, i no li està sortint malament al Sevilla, que està sent capaç. Ara parlo i...
Sí, no,
hi ha una pedrada de Rakitic.
Exacte, sí, no em surt una pedrada.
Sí, sí.
Tu ho has dit, Carlos, cap a Nilan.
Però crec que el Sevilla està interpretant bé aquesta sortida d'aquest 3 contra 2, no? baixant un pivot o bé baixant un dels interiors a la línia de 3 per començar i superar aquesta primera pressió del Madrid. I ja dic, per mi, gratament sorprès de com està jugant el Sevilla, sobretot ja dic, perquè l'inici de partit amb el gol anul·lat al Madrid pintava drama. I la veritat que crec que no només ha sigut capaç de repondre's això, sinó que a més ha sigut capaç de generar opcions.
Ui, a punt de perdre aquí la pilota Soumaré, cada cop que té la pilota el francès hi ha una pressió de 3, eh? Rodrigo, Bellingham, també s'hi suma Gross. Aquí de Burgos, Bengoetxe ha assenyalat la falta 6 i mig a la segona part, 0-0.
Ara sí, Marta, final del partit a l'assemblea.
Final. Podem posar l'Aleluia de Händel, si voleu, o el que vulgueu. Podem fer focs artificials. Ara aplaudeixen els membres de la junta directiva del Barça després que hagi sonat l'himne del Barça i es dona per conclosa aquesta assemblea de compromissaris després que el president Laporta hagi anunciat que en les properes edicions estudiaran fer-les mixtes entre la presencialitat i el fet telemàtic, una assemblea de compromissaris que ha tingut molt contingut al voltant de les seqüeles i totes les derivades del cas Negreira, però que sobretot ha servit per aprovar 3 punts, a aprovar per àmplia majoria els 3 punts sotmesos a votació, tant la liquidació de l'exercici 22-23 amb beneficis de 304 milions d'euros gràcies a les palanques, com el pressupost del curs actual, ja sense venda d'actius, així com també la ratificació del patrocini d'Ambilight, que està present des de fa mesos a la màniga de la samarreta. Remarca, això sí, que han votat un gruix de poc més de 400 compromissaris en aquesta assemblea que s'ha allargat des de les 10 del matí fins pràcticament 3:15 del vespre, que és ara quan s'està tancant.
Ara hi ha per televisió Maria Elena Fort, que està l'encarregada d'exposar totes les novetats sobre l'espai Barça, amb la novetat que no hi ha novetat, i que això és bona notícia, diríem, pel Barça, que es manté que el novembre del 2024 el primer equip tornarà al Camp Nou, no amb tota la capacitat, i també que el 2028 en principi hi hauria d'haver un nou Palau Blaugrana. Veurem si s'acaba també complint o no aquesta perspectiva ara mateix que apuntaven avui una altra vegada des d'aquesta assemblea de socis compromissaris del Barça. Marta, gràcies per l'esforç. Fins ara.
Fins ara, una abraçada.
3:15, 0-0, empat al Madrid, el Sánchez Pizjuán, i la penya perdrà o no perdrà, Dani?
Té tota la pinta que sí, perquè perdia de 10 i potser podies pensar a veure si hi havia una remuntada o un intent, però és que ara acaba de clavar un triple sobre la botzina Borg, per tant, perd de 13, ara d'11, perquè no del capità Pau Ribas, però el Joventut, que no té sensacions de poder culminar el miracle, perdent 77-88, queda 1:40 per al final del partit.
L'amic Rai a punt d'embolicar la troca al Stamford Bridge, Joan.
Sí, errada gravíssima en sortida de pilota, una mala entrega que no ha pogut aprofitar Cole Palmer, serà servei de cantonada, patint molt l'Arsenal, que al minut 57 encara no ha rematat entre els 3 pals del Chelsea.
Sánchez Pizjuán, dame.
Corna favorable al Madrid. Bellingham per banda esquerra ha volgut posar una centrada, estava a prop de porteria i una cama sevillista ha enviat la pilota a corna. Està el partit molt maco, molt entretingut, molt distret i sobretot molt competit. Hi ha moltes aproximacions a les dues àrees. Ara qui la trepitja és el Madrid. La centrada, Kroos ha posat el cap, no sé si era Mendy, i la pilota que ha sortit era Àlava, la pilota que ha sortit per damunt de la porteria sevillista, però estem veient com gairebé tots els atacs s'estan completant a les dues àrees. Veiem Ancelotti, també Diego Alonso, els dos entrenadors, jo crec que amb la sensació que poden guanyar el partit, però també amb la sensació que se'ls pot escapar.
Sí, jo crec que hi haurà molta influència dels canvis avui més que mai, perquè al final vens d'una setmana de seleccions, hi ha gent que està cansada, el ritme del partit ha sigut alt durant tota l'estona. Crec que avui, sempre ho són, no?, perquè al final, i més ara amb 5 canvis, però crec que avui és un dia especialment important per aquests canvis. Hem de veure al final. El Madrid crec que té un revulsiu, un perfil diferent a la banqueta, com pot ser Joselu, que al final et dona el que no està tenint el Madrid ara, que és la capacitat de remat, no? I el Sevilla al final pràcticament té per fer jugador per jugador en totes les posicions avançades, no? Sí que és veritat que Rafa Mir no et dona la potència potser que té Nesiri en situacions de llarga distància, situacions amb molt d'espai, però et millora les situacions de remat en àrea. Llavors anem a veure quines peces van movent els entrenadors. Jo crec que a partir del minut 65 començarem a veure ja algun canvi important. Hem vist que escalfava Fernando també del Sevilla, que potser no et dona el físic de Soumaré en aquesta situació.
Aviam, espera, Rodrigo, ni l'encorna! Li ha caigut la pilota a Rodrigo d'esquena, porteria a prop de l'àrea petita, s'ha regirat i ara ve Nilan, que està començant a millorar en el partit després de la primera traca als 5 minuts, que havia rebut aquí Rodrigo una pilota que podien en primera instància per Bellingham, s'ha llançat Navas, no aconsegueix interceptar, però sí que ho fa Nilan amb bona intuïció, cobrint l'espai on sabia que aniria la rematada de Rodrigo.
I marca el Barça en el minut 59 d'aquest partit. Acaba de marcar Salma Parayuelo per posar el 3-0 al marcador i així avançar-se i posar encara més distància contra el Granada.
Doncs el tercer del Barça, som a camí del 18-18, l'equip de Giraldez. Rodrigo, que algun dia es destaparà, tu creus, Carlos, aquesta temporada? Porta un gol només en el que portem de Lliga.
Ara... Jo crec que si ens oblidem ràpid, perquè jo crec que Rodrigo ja ha destacat molt amb el Madrid.
No, no, deia destapar-se a nivell golejador, que és el que li està faltant segurament, sí. No? Que només porti un gol és estrany, no?
Que un jugador amb els números de Rodrigo, que sempre havia tingut un nivell d'eficàcia molt alt, no estigui donant aquest nivell d'eficàcia. Però al final els davanters tenen aquest punt de ratxes, no? Jo recordo els inicis també de Vinícius i tal, que era super inestable en aquest tipus d'estadística, no? De sobte era capaç de fer un gol estratosfèric, com de sobte era capaç de fallar coses i tal. Però home, jo crec que el veurem destapar-se aviat, perquè al final és un jugador amb una qualitat innegable. Sí. Crec que també és dels jugadors més perjudicats del canvi de sistema.
Compte Rodrigo, Nilan! La passada Vinícius cap a Rodrigo, i ara Rodrigo, que s'està movent molt bé entre línies, està aconseguint rebre en posició desmarcada, en posició correcta, incrustant-se entre la línia centrals del Madrid, que ara s'està apropant molt a porteria. Estan sent els millors minuts de l'equip d'Ancelotti, que està posant problemes a un Sevilla un pèl poruc.
I no oblidem que Rodrigo aquesta temporada ha viscut un canvi important, que és ser titular indiscutible i jugar gairebé tots els minuts. I això al final, si tu estàs més o menys fresc a l'hora de definir, també
sí,
pesa.
Sí, i com et deia, per mi el canvi de sistema, ell és dels jugadors més perjudicats en aquest canvi de sistema, perquè al final no és un davanter a l'ús, és més bé un extrem, i el fet de jugar amb dos davanters jo crec que amb ell no el beneficia especialment i bueno, de fet ho ha dit aquesta setmana, crec, en declaracions a Brasil, no?
Sí, però...
Sí, i ahir Ancelotti el va respondre, li va dir que s'ha d'adaptar.
Ancelotti no està per manies, ja li va respondre Camavinga, que sí, seguro que prefiere ser el lateral que suplente, i per tant a Rodrigo també pentinadet, amb aquella elegància italiana que té, però pentinadet al canto quan toca.
Quan tens la jerarquia que té Ancelotti pots contestar,
i tant, evidentment. I tant que sí. Descansa la nova Creu Alta, Oriol.
Doncs sí, s'acaba d'acabar ara mateix la primera part. Recordem que guanya momentàniament i per la mínima el Deportivo de la Coruña, Sabadell 0, Deportivo 1. El gol que ha marcat Martín Ochoa al minut 7 és el que preval al marcador. Ho ha intentat el Sabadell, després del gol s'ha costat força la porteria de Macay. Finalment el Depor ha acabat nivellant les forces en aquest tram final de primera part amb un parell d'ocasions. Ha estat clau en aquest sentit Ortola, el porter del Sabadell, perquè la diferència no fos més àmplia en contra. Bons minuts del Sabadell, però ha jugat millor que el Deportivo, ha tingut més la pilota. Aviam si es pot traduir en el gol de l'empat després del pas per vestidors.
I final a Badalona, d'ànim.
I per la penya, 84-94, xiulets ara mateix, com escolteu, per la tripleta arbitral, que està marxant, molt emprenyada amb els àrbitres, però en qualsevol cas, mal partit del Joventut, que ho ha fiat tot a Andrius avui, que tornava, però no ha estat una solució efectiva. La penya perd de 10, 84-94, 3 victòries, 3 derrotes del Joventut de Badalona en les 6 primeres jornades a l'ACB.
Mateix balanç que l'Andorra, que també queden 3 victòries, 3 derrotes. Torna a jugar la penya a la Lliga, a la pista del Saragossa, abans d'Eurocup, a la pista del Reyer Venezia. L'Andorra juga a casa contra el Baskonia diumenge que ve, el primer partit d'aquesta Lliga ACB. Ara 3 quarts de 9, Obradoiro Bàsquet Girona, en aquesta jornada ja número 6 de la Lliga ACB. Després sentim què en diuen el vestidor verd i negre. Gràcies, Dani, fins ara.
Fins ara.
8 minuts i les 8 15 de la segona, Sevilla 0, Madrid 0, Dami.
Pendents dels canvis que anuncia el Carlos Martínez, segurament si d'aquí 5-10 minuts hi haurà canvis importants en els dos equips, i sensació que em fa a mi que al Sevilla se li està complicant el partit ja de, per què no, signar l'empat, sobreviure a la visita del Madrid i ja vindran millors temps, tot i que com comentàvem, després ja toca Arsenal, no? Però avui treure's del damunt com sigui aquest partit i no perdre'l.
Sí, jo crec que el Sevilla està començant a notar el cansanci dels esforços de la primera part, no? Ha tingut que fer molts esforços en la pressió, molt en arribar a camp contrari, i ho està començant a notar. Però és veritat que el Sevilla, si alguna cosa té, és que pràcticament a dalt té els perfils doblats a totes les posicions. Al final tu comences a mirar la banqueta i té Januzaj, té Lamela, té Oliver Torres, té Suso, té Rafa Mir, o sigui, recursos en té per ficar cames fresques, no? Inclús al mig del camp té Fernando, té Joan Jordan. Al final jo crec que ha de moure aquesta banqueta i ha de començar. El que passa que jo reconec que els entrenadors ens passa que de vegades veus que el que estàs veient t'agrada i tal, i no tens tant en compte el cansanci i sí la dinàmica de l'equip, no? Però crec que ara sí que ja ha arribat el moment de començar a fer algun canvi pel Sevilla, sobretot.
Ja no hi és Papu Gómez, sancionat per dopatge. En principi poden ser 2 anys, si no li rebaixen. Ara està jugant al Monza, a Itàlia, però el xarop que ell diu que es va prendre...
Del seu fill.
Era quan jugava al Sevilla, i encara sort per ell que va poder anar al Mundial, perquè la sanció no era definitiva, però ara mateix està sancionat el Papu Gómez, ja 2 anys. Xarop del seu fill, efectivament.
Això del Dalsi és dolent de vegades quan te'l prens i ets futbolista.
Diu que no va avisar que se l'havia pres. Hi haurà servei de porteria pel Madrid, 17:30 de la segona part, empat a 0.
És d'abans del Mundial.
Sí, al novembre, octubre-novembre, abans d'anar-hi.
Que sobte és tot aquest temps que ha passat, no? Sí. Fins
que es coneix. Digueu-me passar ell, però jo m'ho crec, eh?
Tu t'ho creus.
Jo, coneixent el nivell de control que hi ha sobre els jugadors, em crec perfectament que sigui una cosa així, eh? De dir, de que es trobava malament a casa, tal, no sé què, va agafar el primer que van endrapar per allà i m'ho crec, perquè és que em sobta molt que si és una medic... O sigui, si qualsevol doctor de primera o segona divisió té claríssim, però claríssim, quins productes donen doping i quin no.
Clar, que no pensés, això del nen... Segur que no dona positiu, no? De dir, no em prendré una cosa per adults, però home, això del nen, no? Que carai ha de donar positiu,
el
no?
El tema és que ho has de consultar
clar,
sempre,
clar.
I fins i tot, encara que el metge t'ho digui, això no eximeix el jugador, que no deixa de tenir l'última paraula. Ara,
correcte.
Aquí es va refiar, evidentment.
Però jo ja dic, no, és que de veritat, potser sóc un passadell i m'equivoco, però no em sembla gens... descabellat que això sigui veritat, eh? Perquè a més hi ha 1000 medicaments que prenem en el dia a dia per qualsevol cosa que a un futbolista o a qualsevol esportista li donarien positiu, que són coses que no les tenim en compte, però segurament moltes de les coses antigripals i històries d'aquestes donarien positiu, i per això pràcticament aquests es refreden i han de tirar de paracetamol i ibuprofè.
Què passa al Johan Cruyff, David?
Acaba de marcar el quart gol al minut 66 Mariona Caldentey, que just feia 2 minuts havia entrat en substitució de Clàudia Pina.
Doncs el quart ja del Barça, 4-0, que ha vingut una nova golejada i de continuar sumant per victòries als partits del Johan Cruyff, l'equip de Jonathan Giraldes. 0-0, Sevilla 0, Madrid 0. Tu signes aquest empat, Dami, al final del partit?
Sí, jo crec que s'ha de signar aquest empat perquè el Madrid està més a prop de la victòria, i ja, el que diem, per defecte, per principi, l'empat s'ha de signar. Tampoc estem veient un tan gran Sevilla, tot i que ataca el Sevilla. Ocampos, posa la centrada, Ocampos. Això era una bomba, no? Una centrada molt passada, intenta salvar-la En-Nesyri, que avui s'està fent un far de córrer, però que no té cap oportunitat de fer el millor que s'ha fet, que és rematar de cap. Hi haurà doble canvi. Aquí veiem Miguel Portland-Chendo al costat de Modric i de Camavinga, que són els dos jugadors que entraran al terreny de joc. Per tant, sí, hi haurà doble canvi al Madrid.
Jo crec que aquí serà perfil jugador per jugador, no? No descartaria gens que fos Kroos i Fede, o inclús potser, jo crec que potser Tchouaméni no, però perquè és potser el perfil més defensiu, però tenint en compte que el Madrid ha passat a dominar bastant més, tampoc seria descabellat que canviés a Tchouaméni i posés a Kroos de pivot defensiu. Veurem ara quan es produeixi el canvi.
Perquè descartes que tregui Mendy, eh? Ho dic perquè, com que és tan fràgil muscularment, recordo algun canvi perquè no tingui 90 minuts, saps?
Però vols dir que no té Fran García a la banqueta. Jo crec que el canvi seria natural Fran García per Mendy, si realment vol fer això que dius, que em sembla coherent el que dius del canvi aquest perquè al final surt Mendy, no acaba de fiançar-se mai amb el tema lesions.
I a Champions i al Clàssic.
Sí, no ho descartaria, però ja et dic, tenint el perfil de Fran a la banqueta.
És veritat que hi ha Fran, sí.
L'equip de Praga sí que pot ser força circumstancial, però clar, és tercera jornada només. El Madrid en aquest sentit sí que ha tingut sort de resoldre el partit contra l'Unió Berlín a l'últim minut i de guanyar Nàpols també pràcticament in extremis, amb molta fortuna.
De rebot.
O sigui, contra un Nàpols que va ser superior en una fase important del partit. No. Doncs aviam.
Sortirem de dubtes.
Doncs sí, se'n va el 18, que és Tchouaméni. Diria que Camavinga per ell.
I Valverde, sí.
I se'n va a Valverde i entra Luka Modric.
Home, Modric i Kroos junts, eh?
Sí, no ho hem vist. Vam veure un dia, una estoneta. Sí.
El Metropolitano, i va sortir fatal. Aquella primera part tan negativa, tan dolenta.
Vull veure quina és la distribució, perquè a mi la lògica em diu que si està dominant el Madrid, la lògica és que Kroos sigui el pivot.
I a Nàpols també ho van veure, recordo. Quan va entrar Modric, recordes, Dani, que feia dies que no jugava, sí, era aquella ratxa?
Sí.
Van coincidir també, recordo que ho vam destacar.
Suso Parlo Kevakio, al Sevilla.
Bueno, la ment, sí. Suso, que sempre... A veurem com surt, és una, sí, mica és... una moneda a l'aire, cara o creu, però és si surt
agitador,
cara...
És un agitador. Sí. Sempre té aquest punt, no?, de que... Com és descarat i té bono contra un, té el tir aquest de fora que ho fa molt bé i jo crec que la intenció és aquesta, no? El que va aquí és veritat que avui potser li hem vist el pitjor partit, perquè últimament estava sent una mica la sensació del Sevilla, no? I avui potser li hem vist el pitjor partit en el darrer mes, però jo crec que Suso tindrà aquest puntet, no?, d'agitador que veurem.
Que veu Campos, aquí lluitant la pilota des de terra, fent una mitja volta, recuperant i intentant associar-se amb Suso, que efectivament veurem a Cama canviar, no?, de dreta a esquerra, buscant aquestes diagonals.
Sí, sí, sí.
Si abans és capaç de connectar algun llançament o de fer alguna última passada. De moment recupera el Sevilla, aquí veiem Gibril Sou jugant a l'esquerra cap a Marcos Acuña, avui problemes per l'argentí per projectar-se, juga dalt cap a Sou, jugant pel carril esquerre, Sumaré, aquest a dalt cap a Sergio Ramos, aixeca el cap Ramos i fa la passada marca de la casa d'esquerra a dreta, controla bé amb el pit aquí Suso, té a la dreta projectant-se Jesús Navas, Suso que regira i finalment juga amb Navas, a veure si busca la centrada Navas, davant seu Mendy.